Ara farà 3 anys que es va aprovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, un document clau en la confecció del qual van participar 180 representants de tots els àmbits del món del llibre: biblioteques, llibreries, editorials, creadors, docents, mediadors, i suma i segueix, perquè es tractava de definir una eina que garanteixi no només el foment de l'hàbit lector, sinó el dret a la lectura, l'atenció a la diversitat i el suport a l'ecosistema llibresc. Donar llum a un pla tan ambiciós és tan important com sotmetre l'escrutini, quines mesures s'han desplegat, on s'ha de picar més pedra i com podem seguir ajudant el sector. I per parlar de tot plegat, avui rebem a Ciutat Maragda la consellera de Cultura, Sònia Hernández, pocs dies després de fer públics els pressupostos més ben nodrits al departament. Una conversa dilatada on sabrem com s'està desplegant el pla, parlarem de biblioteques, escolars i públiques, d'ajuts a la creació, d'equipaments culturals i del binomi Educació i Cultura, però també, i de la mà dels especialistes de Catalunya Ràdio, coneixerem els reptes i les dificultats del sector teatral, de la dansa, de l'escena musical, del cinema, la clàssica, la cultura popular i el patrimoni. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Cos'è quel neo che sulla bocca, lo sai che mi spaventa un po'. Mi fa sentire piccolo, piccolo, e mi nasconderò tra le tue ciglia lunghe come canne di bambù, o nelle tue narici a forma di un iglù.
Som i obrim, per tant, saludant la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Què tal?
Bon, doncs molt bé.
Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer. Quin llibre tens sobre la tauleta de nit?
Ui.
Ara em diràs que molts.
En tinc una pila, no, però a més literalment, ara mateix en tinc una pila. Estic llegint, però, Relíquia, del Paul Wask. El tinc a la meitat.
Per tant, sempre també atenta a les novetats, no?
Sí, atenta a les novetats, el que es publica, i la veritat és que llegint molt menys del que hauria de llegir com a consellera de Cultura, molt menys del que m'agradaria llegir i molt menys del que llegeixo habitual, que tampoc és que sigui una lectora compulsiva, però ara la feina, doncs, deixa poques estones i la cultura és molt àmplia i, per tant, llegint menys del que m'agradaria.
Si els que ens dediquem monogràficament a la literatura ja tenim dificultats per estar al dia, no m'imagino, no, en aquest àmbit. Volia començar, per descomptat, per la literatura. Tenim molts fronts oberts, però sí que començarem parlant de llibres i de lectura, perquè l'última vegada que va venir, en aquest cas, la Natàlia Garriga, una consellera de Cultura en aquest programa, vam parlar i vam presentar en societat, diguem-ne, i a l'audiència, el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que en realitat es va aprovar el juliol del 23, per tant ara farà 3 anys, i que té un horitzó, que això també era una novetat important de destacar, fins al 2030, no? És a dir, que és a llarg recorregut com s'han de fer aquestes coses. És un pla molt ambiciós, ja el vam explicar, amb 73 mesures, i en l'última, allò, en dades de l'any 25, n'hi ha 54 que estan en execució, 14 de completades. Estem en un 93% aproximadament del pla, amb la qual cosa vol dir que hi ha, feliçment, un seguiment de totes les mesures, que ara, si convé, en parlarem d'unes quantes, i que, per tant, la literatura, la lectura i el llibre, no?, han continuat amb tots aquests agents treballant-hi, tal com es va programar.
Doncs, efectivament, aquest és un pla que porta una bona marxa. Nosaltres n'estem molt satisfets i n'estem molt orgullosos. Quan el president Illa, i ho explico sovint, em va proposar doncs posar-me al capdavant del Departament de Cultura, el que em va demanar és que donés continuïtat a les polítiques que s'havien estat fent durant la legislatura. Ell considerava que s'havia fet bona feina en cultura i, per tant, volia que anéssim consolidant, i, per tant, en això estem. Naturalment, estem fent també, doncs, upgrades en moltes coses, però una de les dels objectius era donar continuïtat, i aquest és un dels exemples als quals estem donant continuïtat, com no pot ser d'una altra manera. Un pla com aquest és evident que és translegislatura sí o sí, i nosaltres, doncs, li estem donant tota aquesta continuïtat amb tot aquest compromís que tu deies. Tenim pràcticament ara ja el 100% de les mesures en marxa. Crec que en queda una molt concreta, un tema de formació, molt, una cosa molt, molt, diguéssim, petita, però diem que estem pràcticament al 100% de posada en marxa. És un pla que, com dèiem, va ser elaborat doncs, amb el sector, de la mà del sector. Ahir presentàvem el pla, desvio un moment perquè veuràs, ahir vam presentar el Pla Nacional de l'Arqueologia i la Paleontologia i hem utilitzat metodologies molt similars. Avui en dia aquests plans es fan de la mà del sector, ja no són aquells temps en què les administracions pensen coses des dels despatxos i després les llancen al món, sinó que és al revés, no? Es busquen metodologies de treball on hi hagi participació dels diferents agents
afectada,
i en aquest pla hi van participar, crec recordar, 180 persones representant doncs tot els la cadena de valor del llibre i de la lectura. I dir-vos doncs que mira, és un pla que des del 23 fins a dia d'avui ja s'hi han posat 20 milions d'euros i que el 25 doncs, n'hi hem posat 9. I és un pla doncs, que jo crec que una de les virtuts que tenia és que era ambiciós a la vegada que realista.
Clar. La setmana passada, en la presentació dels pressupostos del departament, no? Recordo que parlaves de la presència dels projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, i vaig celebrar un cop més l'adjectiu aquest, perquè ara que parlàvem d'involucrar agents diversos, no només en el Pla Nacional del Llibre de Lectura, sinó una de les reivindicacions històriques. Jo fa més anys que em canso de dir això, no? I doncs han d'anar de la mà educació i cultura, però és que és de sentit comú. I em pregunto, consellera, si aquesta herència també ha estat important. És a dir, aquesta famosa governança entre educació i cultura fa que es puguin, no? Si esteu treballant de la mà i conjuntament amb polítiques, ara entrarem en biblioteques i en escoles i companyia, perquè, vaja, és la llavor que ha de germinar després al llarg dels anys.
Aquest també és un projecte del qual doncs, jo diria que n'estem molt orgullosos. Jo, com a consellera, ho estic molt. Nosaltres estem convençuts de que educació i cultura són un binomi indissociable, amb tu n'hem parlat moltes vegades, sí, sí. I aquesta és una realitat. El capital cultural d'una persona és bàsic perquè després pugui, doncs, al llarg de la vida, consumir cultura, accedir a la cultura, practicar cultura, i aquest capital s'adquireix evidentment a la família, però s'adquireix també a l'escola i també s'adquireix doncs, en el més enllà de l'escola, en el fora de l'escola també en termes d'educació. Nosaltres, com sabeu, vam posar en marxa un programa que es diu Cultura i Educació, en el que vam poder contractar doncs, 14 persones, que això a l'administració sembla poc, però és una gran fita, que treballen en els serveis territorials de cultura, estan inserides en els serveis territorials d'educació contractades per cultura, però dins d'educació, i per tant vol dir que a tot el territori hi ha una persona a cada delegació, a cada serveis territorials de tot el país, i que tiren endavant i impulsen projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, en aquests moments a l'escola, l'àmbit formal, primària i secundària. Vol dir que molts d'aquests programes que impulsen tenen a veure amb llibres, tenen a veure amb literatura, tenen a veure amb autors, i del que es tracta és de que aquests projectes no siguin, diguéssim que dintre de tots aquests projectes no compta una visita a un museu, sinó que compten projectes on el compromís per part de l'escola és més durador, més a llarg termini, i on es treballa doncs amb un autor, amb un escriptor, amb un projecte una mica més llarg. Programes com Autors a les aules, sí, on s'han projectat, i altres programes que tenim.
Lletres a les aules, que efectivament l'any que ve fa 30 anys, no? Parlant d'aquest foment lector en l'àmbit educatiu, les residències literàries de secundària en instituts, que han començat també aquest 26-27. Jo em volia aturar, perquè crec, com deia, que és un element clau en aquest pla de millora de biblioteques escolars. Sé que aquest any hi ha hagut una prova pilot al respecte, no? Que forma part també del Pla Nacional en el sentit del foment de la lector. I em preguntava també, fins i tot en els pressupostos, com ha estat contemplada la partida de biblioteques escolars, perquè fa molts anys que les bibliotecàries escolars reivindiquen més espai, més dotació, i sobretot això, que sigui una proposta transversal també educativament. Mira, fa 10 anys, l'any que ve, farà 10 anys que va començar aquest programa, i el primer programa vaig convidar la Lara Reyes, que és ara l'actual directora del Francesc Caldé. El Francesc Caldé és un institut de Terrassa que té un lema, que a mi em sembla meravellós, que és som una comunitat lectora. Mm. És a dir, lectura autònoma, lectura compartida, implicació de les famílies, implicació dels professors, clubs de lectura amb alumnes, no? És un projecte educatiu efectivament transversal on el paper de la literatura en tot el currículum educatiu és bàsic. No sé si som capaços, hauríem de ser-ho, d'aconseguir, de lluitar, de treballar amb aquest horitzó, consellera, d'anar cap aquí, que totes les escoles puguin tenir un pes tan específic a la literatura en la formació dels joves.
Doncs sí, com deies, dins del Pla del Llibre i la Lectura, una de les mesures més ambicioses i, per tant, també doncs, amb més complexitat per tirar-la endavant, és justament el de les biblioteques escolars. Però no per això no vol dir que no l'hem posat en marxa. Com deies, hi ha hagut un pla pilot. Ara el repte és escalar aquest pla pilot a la resta de centres del país d'una manera esglaonada. Realment és un pla que amb aquests nous pressupostos, aquest desplegament, doncs s'hi posaran 16 milions d'euros. Són molts diners, crec que és molt important. Com deies, és molt important que la lectura formi part de la nostra vida habitual. Uh-huh. I jo sempre dic que la cultura, en bona mesura, és una qüestió d'hàbit. Un s'habitua a llegir i després no pot llegir. Tens aquell hàbit adquirit i, per tant, la lectura forma part de tu, no? I així, doncs, amb anar al teatre i amb la resta de coses. I, per tant, tenir aquest hàbit interioritzat és segur que et fa millorar, doncs, en tots els àmbits de la teva vida i en el cas de la teva educació, seguríssim, comprendre millor, tenir més capacitat per comprendre els altres, entendre millor els textos que llegeixes, segur que això és millor. Aquests diners que et deia aniran, evidentment, destinats doncs, als centres públics del país i, de moment, aniran destinats, sobretot, a la renovació dels llibres, a la renovació del fons, no? Que en alguns centres sabem que pot estar antiquat, a la millora dels espais. Hem de tenir clar, i ho deia el Parlament, que vaig tenir una interpel·lació també, preguntaven sobre les biblioteques escolars, a la millora dels espais. Un espai destinat a la lectura és un espai màgic i meravellós. Una biblioteca no és una lleixa, ho sabem sí, segur. Sí. Tampoc és un espai i prou. No? La biblioteca vol dir que és un espai, però vol dir que hi ha uns llibres i que hi ha uns llibres endreçats d'una manera concreta, amb una tria concreta, clar. I per tant això és molt important.
I això vol dir una biblioteca hi ha un bibliotecari titulat i en formació. No?
Efectivament. Les biblioteques han de tenir bibliotecaris, bibliotecàries titulats. Tots sabem avui dia que és impossible que els 7.000 centres de Catalunya siguin atesos per bibliotecaris titulats perquè no hi són, perquè aquests titulats no hi són. Des de fa un any a la Universitat de Barcelona hi ha un nou màster per habilitar bibliotecaris titulats que perquè puguem tenir tots aquests bibliotecaris que el sistema bibliotecari i de la públic necessita, no només el de les biblioteques escolars, hem d'incrementar les vocacions i hem d'incrementar també la capacitat de tenir bibliotecaris titulats. En aquest sistema de biblioteques escolars, ara per ara, el que es farà és una bona xarxa amb les biblioteques de l'entorn i també es treballarà en la formació de mestres docents perquè puguin tenir nocions de biblioteconomia, de com funciona una biblioteca, perquè això pugui passar molt més ràpid.
Sí, sí, evidentment, tothom hi ha d'estar implicat, no? I aconseguir, fins i tot, posar l'exemple del Cesc Aldea, en el sentit que no només tenen l'espai de la biblioteca com a lloc de lectura, sinó l'aula, els passats... És a dir, hi ha tot una sèrie de visió programàtica on la literatura és central. Això entenc que no és fàcil de fer, però que, en tot cas, hi ha aquesta consciència, com dèiem ara, no? De la lectura com a eina contra tots els discursos d'odi que avui en dia ens envaeixen per les xarxes, no? Contra aquesta bulímia viral on s'instal·len tants adolescents i aquest scroll infinit. Bé, si hi ha també a l'aula una política, doncs, per què no, de restricció de pantalles i de foment del paper, paral·lelament i en equilibri, doncs potser també aquí aconseguim, i per descomptat també aconseguim enganxar en una franja una mica a vegades més complicada com és l'adolescència, a molta gent a la lectura. No vol dir que no estiguin llegint, que actualment déu-n'hi-do, però que encara s'hi pot fer molt més en aquesta matèria, no?
És indubtable que llegir, com la cultura en general, ens fa més crítics, sobretot si llegim coses diverses i coses variades, i això és molt important. Les xarxes tendeixen a centrar-nos, no, en aquells que pensen com nosaltres, no? L'algoritme et va conduint cap a una realitat que al final pots pensar que allò que tu penses és el que pensa tothom, no? Per tant, és important llegir coses diverses i és important anar a la biblioteca perquè hi ha un bibliotecari, perquè hi haurà un mestre que t'orientarà en la lectura, que t'obrirà el focus i t'eixamplarà els gustos, perquè et farà descobrir autors diferents, igual que ho fa un llibreter, si tens un llibreter de confiança, que t'eixamplarà aquesta mirada. I aquest sentit crític és bàsic perquè tot sovint per les xarxes engolim informació sense digestió, no? I per tant penso que això és molt important. I a més, jo també crec que quan llegim entrem a altres mons i entrem al cap d'altres persones i per tant entrem a mirades sobre el món d'altres persones. I crec que això desenvolupa una característica dels éssers humans que és l'empatia. No vull ser naïf, però l'empatia no la tenim per res, la tenim per alguna cosa. Som éssers socials i empatitzar amb un altre ens fa patir amb aquesta persona i ens fa posar-nos en la pell d'aquella persona. I, per tant, vol dir que som més capaços d'entendre els altres. I això és molt necessari perquè, com tu deies, tenim unes tendències molt perilloses d'homogenització, de, diré una paraula que segur que no és correcta, però no sabria com dir-la, d'avorregament, no? D'anar tots per un mateix canal. I penso que tenir capacitat de distingir, tenir capacitat de doncs entendre que el món és complex. És complex. No és que el fem complex, és que el món és complex i que, per tant, les solucions màgiques doncs no existeixen. Hi ha determinades tendències polítiques que ens expliquen que les coses són blanques o negres, que són molt fàcils de resoldre i que les resoldran amb una vareta màgica. Penso que la lectura ens pot fer també, és un antídot contra tots aquests discursos, i penso que la cultura en general, la lectura, la literatura, però la cultura en general és un gran garant de la democràcia.
Per descomptat, i una invitació, jo diria, o hi afegiria, a qüestionar-se també les veritats assumides. I ho dic pensant en aquesta idea que em sembla fonamental de l'empatia a l'hora de llegir, perquè també és interessant, jo sempre convido els alumnes, doncs, a empatitzar amb el Polifem, amb el Ciclop, i no només amb l'heroisme d'Odisseu, no rebutjar-lo com un monstre o com tants altres exemples. És a dir, posar-se en la pell de l'altre vol dir també qüestionar qui ens han venut fins ara com a herois, com a grans proeses, i pensar, doncs, qui ho està patint, qui està fent-ho malament, qui no ha triat néixer amb un sol ull, no? Per tant, la diversitat, és a dir, efectivament, això és una cosa que ens amplia molt la mirada i que ens fa qüestionar críticament el món, la realitat i l'entorn, no? I és xulo perquè també he vist que s'ha inaugurat aquest any, ho dic perquè la motivació al foment de la lectura a vegades va acompanyada de les ganes de posar-te a escriure, també, no? Hi ha un programa que es diu Totes les veus, de detecció de talent literari a l'ESO i al batxillerat, que ha començat a Vic, que ha començat a Lleida, i que crec que a partir de l'any que ve s'amplia, no? Per també despertar vocacions, no només a lectors, sinó d'escriptura.
Doncs efectivament, aquest és un programa que jo crec que és meravellós, que amb el, és un programa que s'impulsa des de la Institució de les Lletres Catalanes i amb el seu director, amb l'Eduard Escofet, és un programa del que en parlem sovint perquè té la vocació de detectar talent literari, però té la vocació, sobretot, de detectar talent literari dins de la diversitat. És a dir, tenim una literatura catalana molt diversa, però segur que no és tan diversa com ho és la societat. I, per tant, entre els joves hem d'impedir que algú no pugui ni tan sols concebre la idea de que pot arribar a ser escriptor. I en segons quins entorns socioculturals, probablement ens podem trobar amb infants i amb adolescents i amb joves que ni tan sols s'imaginin que poden ser escriptors. I aquest programa té també aquesta vocació. I és un programa en el que hi tenim, doncs, com deia, molta il·lusió i que s'ha fet en mode pilot per poder corregir doncs una mica, no, la idea inicial, però que la vocació és que pugui anar-se ampliant i que pugui arribar, doncs, a la major quantitat de centres possibles a Catalunya.
L'ullo col bene che ti voglio vedrai non finirà, ia, 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 ia. L'ullo m'ha fatto una promessa, l'amore porterà, ia, 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 ia. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi l'ullo ci porterà fortuna.
Som i seguim a Ciutat Maragda amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, fent un repàs. Ara estàvem, no?, biblioteques escolars, el talent literari que s'ha de detectar i la riquesa, la diversitat també, totes les bondats, diguem-ne, sense naïvismes que comporten la lectura, sobretot en aquestes edats formatives, no? De fet, també amb les noves beques, els autors novells que, increïblement, estan rebent més sol·licituds que els consolidats, és a dir, que realment les ganes d'escriure, jo a vegades dic que som un país amb més escriptors que lectors, que és un tema també de, no?, perquè quan veus els índexs de lectura, bé, tot és millorable, m'imagino, consellera, també. I una cosa que també, per descomptat, el sector de la gent que ja professionalment s'hi dedica o li agradaria dedicar-se, costa una mica això que sempre en diem, no?, la professionalització de l'escriptor o tal. No hi ha tanta gent que avui en dia pugui dedicar-se únicament a l'escriptura. Les beques de creació són molt importants, però no donen pel que donen, diguem-ne. Hi ha un moment que aquesta dificultat hi és. No sé si hi ha un topall, un sostre, si hi ha possibilitats de créixer en aquest sentit.
Jo penso que tothom que vulgui escriure ha de poder escriure, només faltaria, i a més tenim afortunadament un món, un sector editorial també molt potent, dels més potents del món, amb editorials molt diverses, amb editorials grans, amb editorials mitjanes, amb editorials petites, que fa que a Catalunya puguem llegir coses molt diverses, perquè cada editorial té, doncs, això, una línia editorial, i per tant podem tenir accés a lectures molt diferents. I cada vegada més penso que en aquest treball per la professionalització, doncs nosaltres, per exemple, com sabeu, hem incrementat molt les beques als autors, que són la primera baula, evidentment, de la literatura. Hem doblat els diners perquè els autors puguin tenir un temps específicament dedicat, doncs, a escriure, i hem passat de 6.000 a 12.000 euros, i per tant penso que això és molt important. Però també per nosaltres és molt important que puguin tenir espais més diversos on la literatura tingui cabuda, i per exemple cada vegada més fem esforços en els festivals literaris. Aquesta setmana passada, dissabte crec que va ser, vam inaugurar Literarum a Móra d'Ebre, que és una fira, no?, on la literatura branca hi és molt present, però a la vegada a tot el que són els espectacles literaris, doncs, tenen molta força. Sí, i per tant aquí també és una manera, és un festival preciós on, doncs, s'eixampla el camp on un autor pot treballar, no? Per tant, jo crec que tot això contribueix a la professionalització, clar que sí.
Sí, tenim per sort un país amb festivals, no?, també com les editorials mitjanes i petites, hi ha una mica de tot. Hi ha el Mot d'Olot i de Girona, el Liber is Liber, Besalú, l'Indi Lletres a la Bisbal, no, realment no te l'acabes, no? És veritat que en paral·lel, diguem-ne, la supervivència de les editorials petites i mitjanes moltes vegades són gent que treballa amb un esperit de vocació, jo diria de devoció molt gran, no? I quadrar números, però també per aquest motiu, perquè malauradament, i per això treballem tots, diguem-ne, també des del foment i des de la difusió de la literatura, en fi, ens agradaria a tothom que es poguessin vendre més llibres, no? I en aquest sentit que tinguéssim un ecosistema editorial més robust i no sostingut només per grans grups, sinó que hi hagi la famosa bibliodiversitat, no?, en aquest sentit.
A veure, és veritat que tenim un sector editorial que en general va molt bé i és punta de llança de la cultura a Catalunya. És un sector fort, com dèiem, industrialment i empresarialment molt potent, molt divers, com deia al principi, amb editorials molt grans que tots coneixem, amb editorials mitjanes i amb editorials petites, i que a nosaltres ens toca doncs cuidar aquesta diversitat, perquè aquesta diversitat és la que garanteix que després hi hagi una diversitat a les llibreries i que trobem llibres de moltes menes, no? Mm-hmm. I per tant, per nosaltres és molt important. Què fem? Doncs hem incrementat i, per suposat, amb els nous pressupostos encara ho podrem fer més, els ajuts a tota la cadena del llibre, els ajuts a les llibreries, els ajuts, com dèiem, als autors, però també els ajuts a les editorials, a aquest sector editorial que hem d'enfortir i que hem de poder doncs, continuar ajudant des de la Institució de les Lletres Catalanes i també des de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que, com sabeu, té, ara no recordo, crec que 4 o 5 línies d'ajuts al món editorial.
Sí, sí. Hi ha un altre apartat, ara tornarem als pressupostos, però és que ara hi he pensat, perquè aquesta setmana torna a ser notícia, que és la vaga indefinida de les biblioteques públiques. Hem parlat de biblioteques escolars, no? Però hi ha una situació també, en fi, complicada, hi ha manifestacions que té a veure amb la infradotació del personal, amb el dèficit d'inversió estructural. Són algunes de les reivindicacions que fan les biblioteques públiques. És un àmbit fonamental. Jo també sempre defenso que un país que volem cultural i ric i divers ha de tenir biblioteques amb un horari que, si tinguéssim més personal, podria encara ser més generós, no? Biblioteques públiques obertes de dilluns a diumenge, desitjablement. Però certament és un àmbit dominat per tantes administracions, no? Hi ha diputacions provincials, hi ha ajuntaments, hi ha la Generalitat, hi ha... És a dir, que aquí sí que cadascú a vegades ha passat, no? Que les administracions, no, això no depèn de mi, no, com podem, consellera, ajudar les biblioteques públiques amb tota la feina fonamental que fan i que han de fer?
Les biblioteques públiques són, jo crec, un dels grans tresors de la cultura a Catalunya. Són els equipaments culturals més ben valorats per la ciutadania i són, en molts casos, la primera porta d'accés a la cultura per una bona part de la ciutadania de Catalunya. Per tant, és indubtable que les hem de cuidar, que les hem de valorar i hem d'ajudar que puguin continuar donant tot el que puguin donar de si. Naturalment, jo tot el respecte, com no pot ser d'una altra manera, per totes les reivindicacions que els treballadors en diferents àmbits i també en l'àmbit bibliotecari fan, perquè reivindiquen doncs, segur els seus drets i també doncs, de retruc el millor funcionament dels serveis públics. En aquest cas, és veritat que hi ha moltes administracions implicades. Les biblioteques que bàsicament estan en vaga són les de Barcelona, per tant correspon, com deies, a les administracions, a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona, que em consta que estan treballant amb molt d'interès doncs, perquè aquest servei es pugui continuar donant amb la màxima qualitat possible i tenint cura naturalment dels treballadors i dels seus drets. Jo voldria afegir que per part de la Generalitat estem treballant ja i molt a punt, com sabeu, amb aquests nous pressupostos que tenim per treure la propera línia d'ajuts de biblioteques, que com sabeu és quadrienal, perquè la nostra responsabilitat està en la millora de les biblioteques i en els ajuts a la construcció de nous equipaments, i per tant traurem aquest quadrienal amb 40 milions d'euros per als propers 40-41 milions d'euros per als propers 4 anys, i estem treballant amb les diputacions per poder doncs, fer que els ajuts es puguin coordinar bé, de tal manera que l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat puguem confluir a l'hora d'ajudar, doncs que a vegades hi ha municipis petits que els costa aixecar els recursos i, per tant, coordinar-nos bé perquè en els propers 4 anys doncs, es puguin construir totes les biblioteques que puguem noves a arreu de Catalunya i en aquells llocs que fan més falta.
Tant de bo, com més millor. Clar, molts casos, podríem repassar totes les reivindicacions a gairebé tots els sectors i en molts casos incorpora la idea de les inversions i de la dotació i dels recursos. I en aquest sentit m'imagino, no, com dèiem abans, la setmana passada la Conselleria i el Departament va presentar aquests pressupostos. Ens hem de congratular perquè diria que les xifres són, ignoro si de rècord, però més enllà d'això, en tot cas sí que hi ha hagut una augment notable en totes les partides, de manera que aquesta idea dels recursos vaig anar seguint tot el sector per sector la distribució, i m'imagino que gairebé tots els àmbits, també en el món del llibre, per descomptat, amb tot el que implica, no? Dèiem l'ISEC, però també la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull, i per tant tota la feina a la dimensió internacional de la literatura ha sortit guanyant, diguem-ne, en aquest sentit, no?
Doncs sí, jo he de dir que sí, deixa'm dir-ho, tenim uns pressupostos de rècord, indubtablement. Tenim uns pressupostos, mai per cultura hi havia hagut uns pressupostos tan expansius. Estem parlant de 574 milions d'euros pel Departament de Cultura. Vol dir que hi ha altres departaments que faran doncs també cultura, però del que parlem sempre és del Departament de Cultura. És un increment del 41% en relació al darrer exercici pressupostari de la Generalitat, que com tots sabeu és el de l'any 23. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és objectivament un pressupost molt bo, és el millor pressupost que hem tingut mai, i per tant que ens permetrà doncs això, poder fer moltes coses, poder fer moltes més coses, sobretot fer allò que estem fent, fer-ho millor, poder-ho potenciar, i fins i tot fer doncs algunes coses que fins ara no hem pogut fer, doncs poder-les fer.
Com ara? És a dir, aquella, doncs, que no, quan un té una entrada de diners inesperada, dius, va, aprofito per aquell forat que fa temps que tinc
A veure, i inesperada, jo vaig presentar pressupostos doncs, quan es van presentar el mes de març, i ja vaig explicar una mica doncs, amb què repartiríem els diners, etc. Jo tinc marcat en aquesta legislatura, com sabeu, i n'hem parlat també altres vegades, 5 eixos una mica de legislatura, però hi ha per mi coses molt importants com la llei de drets culturals, evidentment, fer una llei no costa diners, fer-la no costa diners, costa temps i costa molts esforços, i sobretot el que és més important de tot és que sigui una llei feta i enriquida amb el sector. Aquesta llei ara ja la tenim en tràmit parlamentari i estem ara amb el tràmit de les compareixences, i per tant està compareixent doncs representants de tots els sectors de la cultura, que segur ens ajudaran a que el text sigui millor. I també doncs els consensos polítics, és a dir, el consens social, però el consens polític, i jo confio que aquesta llei doncs tindrem el consens polític per tirar-la endavant. Aquesta llei diu moltes coses, però una de les coses que diu és que hem de tenir un sistema cultural, i recull qui forma part d'aquest sistema, i per tant les administracions estarem obligades a garantir que aquest sistema existeix i funciona. I un dels instruments que nosaltres ja estem treballant és en el Pla d'Equipaments i Serveis Culturals de Catalunya. Anteriorment teníem un pla d'equipaments. Està clar que el que les administracions hem de proveir són serveis culturals i no equipaments. Alguns d'aquests serveis es proveiran a través d'un equipament,
sí, clar.
Però molts d'altres doncs, es poden, per dir-te un exemple, un bibliobús, perquè tornant a les biblioteques, no és un equipament, però és un servei. I, per tant, hem de proveir serveis, i, com deia, doncs, alguns el farem amb equipaments, i, per tant, aquí sí que hi haurem d'abocar doncs, molts diners, perquè doncs, de tots aquests diners, però, per exemple, doncs, també estem molt entestats en la internacionalització de la cultura catalana, perquè necessitem, d'una banda, eixamplar el mercat. Els nostres autors han de poder viatjar per tot el món, els nostres artistes han de poder viatjar per tot el món, perquè el món doncs, se'ns fa petit, i per tant doncs, hem d'estar per tot arreu, i per tant els artistes s'han de guanyar la vida per tot arreu, però també perquè com a cultura hem de formar part del diàleg global i hem de parlar amb la resta del món, i ho hem de fer des del nostre lloc, que és Catalunya, i per tant també aquí incrementem el pressupost de l'Institut Ramon Llull per posar-vos alguns exemples de coses, eh?
Sí, no,
i molt important per nosaltres també el patrimoni. El patrimoni és allò que ens identifica, és allò que ens hi defineix, és allò que ens diu qui som, és allò que ens relliga a tots, és com una mena d'argamassa, no? I per tant també la valorització del patrimoni, doncs en patrimoni també millorarem les línies de subvencions, estem treballant, doncs farem doncs la segona part d'aquest projecte de socialització del patrimoni, d'explicar millor els monuments de la Generalitat de Catalunya, que és els ulls de la història, en el que expliquem la història amb mirades diferents, amb mirades de gènere, amb mirades de classe, amb mirades divergents, amb mirades on, des d'on no ens ho havíem mirat fins ara, i amb l'ajut de les noves tecnologies que ens permeten realment viatjar en el temps. Aquestes són algunes de les coses, en termes de patrimoni, per exemple, i amb inversions, que sabeu que estem treballant en moltes inversions, però potser el que és més novedós i menys conegut és que estem treballant per tenir unes reserves nacionals, no?, els museus de Catalunya. Una de les obligacions de l'administració és acréixer el patrimoni, fer, no?, tenir patrimoni sempre més gran, més complet, omplint buits. I nosaltres tenim, hem fet una feina i fem una feina molt important per construir una col·lecció nacional, i una col·lecció nacional que tingui un relat conjunt, que ens expliqui com a país, que ens expliqui com a cultura, i aquesta col·lecció es reparteix en els diferents equipaments del país, en els diferents museus de Catalunya, siguin de la titularitat que siguin, és a dir, no només en els museus que són de titularitat de la Generalitat, malgrat la compra la faci la Generalitat. Això vol dir que els museus cada dia tenen més obres, més objectes, i que ens diuen tenim dificultats d'espai i de qualitat d'aquest espai, en alguns casos, perquè aquests espais tenen requeriments molt importants. I, per tant, estem treballant en un gran projecte de construcció d'unes reserves, del que serien uns magatzems, per entendre'ns, perquè ens entengui tothom, nacionals, on puguem donar servei a tots els museus del país.
No seran visitables, imagino.
Visitables en el sentit... Sí. Aquesta és una de les coses que els països que han fet aquests tipus d'equipaments els fan visitables. Aquests magatzems, una de les coses que han de tenir, i hem fet un estudi molt acurat des de la Generalitat, des del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de Catalunya, però també amb molts dels museus del país, i una de les característiques que ha de tenir és que ha d'estar a prop de tothom, perquè, clar, el transport s'hi haurà d'arribar. I han de ser accessibles a tothom, perquè aquestes reserves contenen aquelles col·leccions que són investigades per recercaires. Per tant, s'hi ha de poder arribar de manera equidistant i ha d'estar en llocs accessibles, Per tant, hem de treballar, i això fa que no pugui ser una cosa... No ens estem imaginant una cosa oberta al públic, permanentment, com un museu, però que segur que podran ser visitables, en el sentit que els obrirem, que farem visites, això segur.
Fantàstic. Després, tornant al patrimoni, ara volia dues coses que han sortit. També la dimensió internacional, destacar, efectivament, no?, una constatació al llarg dels anys, des de, pràcticament, una mica més de 20 anys, Guadalajara 2004, la cultura catalana, també el 2025, en aquest cas també acompanyant Barcelona, Frankfurt 2007, Bologna 2017 amb la literatura infantil i juvenil, Turí 2027, serà una cita important, la literatura catalana, com sabeu, també convidada al Salone del Libro di Torino, un dels més importants del país, el congrés de l'IBI World que es farà a Barcelona l'any 2028, el pes que, no únicament a Bologna, però una de les coses, consellera, que m'agrada constatar sempre quan surts fora i veus el que interessa i el que venen a buscar la literatura catalana, és el pes tan important que té la literatura infantil i juvenil i la il·lustració. És a dir, on el múscul creatiu i artístic de la LIJ a l'exterior és una de les coses que més valoren i que més està creixent en els últims anys, no únicament des del 2017, sinó que és una constant.
Sí. Has explicat molt bé tots els espais, o molts dels espais, on la literatura catalana és present a l'exterior, totes aquestes fires, tots aquests espais són espais importantíssims on es congrega la literatura mundial, on es congrega el món literari, les editorials, els autors, i en el nostre cas, la nostra meravellosa LIJ, no? La literatura infantil i juvenil, que efectivament doncs té com a pota importantíssima la il·lustració. El llibre infantil i juvenil no s'entén sense la il·lustració, i nosaltres tenim uns il·lustradors meravellosos que estan fent uns llibres meravellosos i que cada cop més són molt valorats a l'estranger.
I per molts anys. I una altra qüestió que ha sortit, que és la tecnologia, no?, aplicada, parlàvem de patrimoni, però hi ha una cosa que no voldria deixar abans de tancar, diguem-ne, l'apartat de llibres, de parlar bé d'una eina que en molts àmbits comencen a parlar també en termes de amenaça, que és la IA. Estem parlant de drets culturals, però també de drets d'autor, per descomptat. Suposo que has vist i llegit tota la polèmica que hi ha hagut amb les llibreries de vell, perquè les grans tecnològiques, no?, americanes, estan comprant a l'engròs tot de llibres per digitalitzar-los, destrossar-los i que sigui pinso i aliment per les IA, i per tant també en català. Això també ens estem, no?, es parla també fins i tot d'espoli cultural, perquè estan comprant molt llibre d'assaig, molt llibre de vell. Clar, això també en Sebastià Portell, des de la ELC, feia a l'Avenç el mes d'abril un article parlant d'això, de la necessitat de preservar, és a dir, de remuneració, de transparència, la importància de regular, que m'imagino que això l'administració també alguna cosa té a dir-hi, no?, de regular com es pugui la IA, malgrat que efectivament és un gegant de moltes potes, difícil de controlar, però com es pot des del sector públic intentar preservar els drets amb una maquinària que està creixent amb un ritme tan accelerat?
Jo diria dues coses fonamentals. Una, que no es poden posar portes al camp i que tampoc es pot anar contra el progrés, és a dir, no podem ser ludistes. La IA està aquí i ha vingut per quedar-se. Com tu deies, té components molt importants com la regulació, com qüestions ètiques sobre el seu ús també, però també té molts avantatges i moltes coses bones en molts sectors, i segur que també en el sector cultural. Per tant, per mi, deia, no es poden posar portes al camp, segur que sí que podem tenir fars, no?, que ens il·luminin i que ens guiïn, i per tant, nosaltres des del Departament de Cultura el que volem treballar és per posar sobre la taula, no?, aquest tema, per tenir-lo present, per reflexionar-hi i sobretot per empènyer les instàncies que han de regular, perquè l'important és la regulació. Com en tota cosa nova que apareix, no?, doncs a l'inici, no?, és un camp verge en tots els sentits, i regular és bàsic perquè sense aquesta regulació, doncs molts sectors estaran desprotegits. És evident que en aquí nosaltres hem de treballar per empènyer que es reguli, però penso que també nosaltres hem de treballar i posar sobre la taula sobre les consideracions ètiques en l'ús de la IA, perquè també no, el foment d'aquesta consciència ètica sobre el seu ús, doncs aquesta sí que és una cosa que pot estar molt en les nostres mans com a Generalitat, per exemple.
Sí, sí, i que connecta amb el que dèiem abans, la importància de la formació i de, no, de fer destriar i ensenyar a destriar el gra de la palla, i la post veritat i les fake news, en fi, tot de coses que han determinades edats molt susceptibles a molt de consum de pantalla, ens convé també exercitar aquest esperit crític, no? Abans d'obrir altres àmbits, com tenim la Casa de les Lletres? Han començat les obres o han de començar aquest 2026?
Sí.
No? Jo citava la ELC, que serà un dels espais, un dels molts agents que formaran part d'aquest Palau Requesens fantàstic. Van fer un Ciutat Maragda, diria que fa un parell d'anys, per Sant Jordi. Per tant, és un dels equipaments que esperem amb més ganes.
Sí, sí, la Casa de les Lletres avança a bon pas, a bon ritme, segons els calendaris establerts. Hem de començar les obres ben aviat i esperem, doncs, que puguem, doncs, tenir-ho a finals del 28, poder inaugurar aquest espai tan esperat, tan llargament reclamat, i que a més doncs això serà un espai on diverses entitats, diverses institucions del món de la literatura s'hi podran aplegar. Jo penso que aquesta convivència serà molt productiva i molt bona, i a més serà un espai també obert a la ciutadania, naturalment, no les 24 hores, però sí que és bo que també la literatura, també les lletres, tinguin com el seu equipament nacional, no? Igual que tenim una filmoteca pel món del cinema, igual que tenim un teatre nacional, o igual que tenim la Biblioteca de Catalunya, és a dir, no? A cadascú, doncs, el seu equipament insígnia, que també, doncs, dona prestigi, dona visibilitat i dona espai per fer coses en comú.
Celebrem que hagin començat les obres, vagin, diguem-ne, amb bona regularitat, i el 28 ja acabarem de celebrar-ho quan s'inauguri.
Em vas fer creure tan fantàstica, tan genuïna i tan autèntica, meravellosa, tan esplèndida, tan carismàtica i magnètica. No he volgut pensar
Som-hi, som a Ciutat Maragda. Avui parlem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Hem parlat fins ara, bàsicament, del món del llibre i també de patrimoni. I ara, com sempre m'agrada fer quan ve la Conselleria de Cultura a compartir amb l'audiència tot el que s'està fent, tots els reptes i totes les qüestions, en molts casos també, que s'han de millorar, no únicament en literatura, sinó d'altres àmbits, i és demanar als companys de la casa, doncs, que cadascú des de la seva especialitat també comparteixin les inquietuds del sector, les preocupacions, no? Les propostes també de millora. De manera, consellera, que si et sembla, comencem en aquest cas per el cinema, amb en Marc Garriga.
Hola, consellera, aquí Marc Garriga, cap de Cultura dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio i alhora també el redactor especialitzat en cinema. Per això volia preguntar pels diners que es destinen al cinema en català. Més enllà del cinema català, perquè veiem moltes produccions recolzades per empreses d'aquí, en les quals, doncs, la Conselleria, el Departament de Cultura, el Departament de Política Lingüística i també a través de 3CAT, doncs, es financen coproduccions fins i tot internacionals de pel·lícules que estan parlades en moltes altres llengües que no són el català. Entenc que s'ha de fomentar la producció de cinema aquí, però la meva pregunta seria per què no es destinen més diners, que el percentatge sigui més alt pel que fa a les pel·lícules parlades en català, i no només a les que estan rodades en la nostra llengua, sinó també en els doblatges o en els subtitulats de pel·lícules que venen de fora. Es destinen recursos a doblar o subtitular títols que després passen sense pena ni glòria per les cartelleres, i en canvi costa molt trobar pel·lícules de les anomenades blockbusters que estiguin en la nostra llengua. I quan aconseguim que algunes d'aquestes pel·lícules estiguin en català, ens trobem que els cinemes les programen en horaris intempestius, els horaris menys desitjats de cara al públic, no en les sessions on hi ha més presència de gent, i per tant també són uns diners que es destinen i que després no tenen el retorn desitjat. No es pot controlar millor des de la Conselleria que els cinemes programin cinema en català a les sessions on teòricament hi va més gent? Moltes gràcies.
Doncs sí. Estem treballant en aquest sentit, eh? És una preocupació. En aquest cas, sabeu que en aquesta legislatura la política lingüística, que estava dins del Departament de Cultura, doncs està ara amb una conselleria nova, de la qual cosa, doncs, jo me n'alegro, perquè penso que així es pot fer molta més feina i transversalitzar molt més les polítiques lingüístiques, que no són només polítiques relatives a la cultura, malgrat la llengua, evidentment, sigui transversal, però molt important per la cultura. Aquestes competències del doblatge estan ara a la Conselleria de Política Lingüística, però treballem naturalment de la mà, i per suposat estem en constant doncs, diàleg amb el sector per guanyar millors horaris, com dèiem, a guanyar més temps a les sales d'exhibició. I també jo diria que on hem avançat molt és en les plataformes. Netflix, per exemple, aquí hem evolucionat moltíssim, i a Filmin ara mateix el 30% del que un pot veure a Filmin està en català.
Quina és l'última pel·lícula que has pogut veure?
L'última pel·lícula que he pogut veure és Viva, a Cannes.
Ah, clar.
Sí, sí, molt contenta. Vaig tornar de Cannes molt contenta d'haver-la vist i després de tenir tan boníssimes notícies. Sí, sí, sí. Una pel·lícula, en aquest cas, en català. La pròpia Aina Clotet deia, no m'imagino fent una pel·lícula en un altre idioma, jo parlo català. I jo voldria dir que clarament aquí es veu que la llengua no és una barrera, és a dir, aquesta pel·lícula està seleccionada per la Semaine la Critique, i ha fet un gran èxit a França, i per tant és una mostra. Torno a felicitar l'Aina Clotet i el seu equip des d'aquí.
Sí, sí, ara falta efectivament que els cinemes programin també més català amb hores més generoses i no només a l'hora de dinar. Va, anem amb la música, en aquest cas amb el company d'ICAT, en Josep Martín.
Salutacions, consellera, David i oients del programa. El meu nom és Josep Martín, treballo al programa Independents, d'ICAT, Informació Musical. Per tant, estem al cas de què està passant al món de la música i passen coses molt bones, com la producció musical en català, que no para de créixer, i això ens n'hem de felicitar. Però jo avui em volia centrar en la música en directe, que és una part important d'aquest sector, i concretament volia deixar caure una reflexió i una idea. La reflexió és que si la cultura i la música és un dret, hem d'aconseguir que arribi a tots els racons de Catalunya. Encara continua molt concentrada a l'àrea metropolitana l'oferta musical, i això és una cosa que hauríem de corregir. Això s'aconsegueix en part cuidant les sales i els espais de música en directe repartits pel territori. Veiem que tanquen massa sales de concerts. Això no és positiu, perquè anem cap a un model de macrofestivals que atreuen molt de turisme, però hem de veure com això també conviu amb les sales que fan feina de formigueta cada dia. Aquí una idea, que a Anglaterra ja han posat en funcionament. Tots els concerts que tenen més de 5.000 assistents destinen una lliura de cada entrada a les sales de música en directe independents, el que anomenen grassroots venues. No sé si ho trobaria interessant, segurament no està tot en mans de la consellera d'implementar una mesura així, però què li sembla aquesta mesura? Aconseguiríem que aquests grans festivals, aquestes grans cites i grans gires que passen per l'Estadi Olímpic, etc., revertissin de forma directa en la gent que fa la feina de formigueta del dia al dia, que els necessitem encara més. Moltes gràcies.
Com ho veus?
Hi ha una primera idea plantejada que per mi és molt important, que és que hem de fer arribar la música a tot Catalunya i a tot arreu. Això és una de les grans feines que tenim com a país, la música i la resta de la cultura, i això passa justament per tenir un sistema cultural ben vertebrat. Ben vertebrat vol dir que això que tenim capacitat de donar servei cultural a tot arreu, i en aquest cas estem parlant de l'àmbit més privat, festivals que són privats i que per tant reben ajuts, o sales que són també privades, però el món privat també ha de formar part d'aquest sistema cultural. El sistema cultural no estarà mai integrat només per la part pública, perquè necessitem aquest sector que fa aquesta feina molt valuosa, com deia, no? Les sales petites fan una tasca molt valuosa i també les hem de cuidar. A mi no m'agrada confrontar el gran amb el petit, com dèiem abans amb els llibres. Penso que els grans festivals, avui s'inaugura el Primavera Sound i és un gran valor per al nostre país, hem de tenir aquests grans festivals que són agents econòmics molt importants i també comunitats culturals molt importants. Hi ha gent que doncs va al Primavera Sound, i que el Primavera Sound just perquè s'inaugura avui, però altres festivals doncs any rere any, però també hem de donar oportunitat a músics doncs emergents, i per tant també cuidar les sales petites com fem. Clarament doncs hi ha moltes mesures que hem d'anar implementant i en els que treballem.
Molt bé, doncs passem ara a la clàssica, en aquest cas amb el director Pedro Pardo.
Hola, sóc Pedro Pardo, director d'orquestra i compositor. Avui en dia la música clàssica està vivint un moment molt interessant i afronta uns reptes molt importants a Catalunya. Malgrat tot, existeixen unes mancances molt grans que van des de l'educació fins al món professional. Per una part, tenim les millors escoles superiors, on els joves poden tenir una formació amb uns nivells a l'alçada de les universitats europees, que precisament els músics de la meva generació doncs no vam tenir. Però, per contra, el finançament i suport a la base a les escoles de música és ridícul. la tasca que fan els ajuntaments i les famílies per suportar econòmicament aquesta base és massa gran com per poder fer que sobrevisqui, i per molt bones escoles superiors que tinguem, si no arriben els alumnes perquè hem deixat morir la base, doncs això no va enlloc. El mateix passa amb el món professional. Ens omplim la boca de tenir les millors sales de concerts, com el Palau de la Música, l'Auditori o el Liceu, però cal donar més suport i repartir les ajudes a tots els actors d'arreu. Com sempre, i jo que sóc de Lleida, doncs ho he patit molt, hi ha un barcelonacentrisme, i el territori empateix les conseqüències. Som un país petit, de solistes, i en canvi, quan fem la feina en equip, la veritat és que som imparables, però cal reconèixer l'esforç ingent de les petites iniciatives i no donar sempre el suport als mateixos i acabar centralitzant els recursos en 3 o 4 institucions. Un repartiment just de les oportunitats seria el que donaria sentit a aquesta força que tenim en l'educació superior, i així els nostres talents doncs no haurien de marxar fora. Ara sembla que estigui parlant de científics, i no, parlo de músics i artistes que patim el fet de ser de la nostra terra a la nostra terra.
Gràcies, Pedro Pardo. També, òbviament, copresentador amb l'Albert Galceran dels Homes Clàssics a Catalunya Música. Què li diem, en aquest cas?
Doncs li diem que, torno a repetir, nosaltres estem treballant en la vertebració del sistema cultural català, i això passa per tenir, diguéssim, que no hi hagi ningú a Catalunya que no tingui accés a la cultura per la raó que sigui. Les barreres d'accés a la cultura són múltiples. Sabem que doncs tenir una discapacitat és motiu per tenir menor accés a la cultura. També sabem que el gènere també ho és, i sabem que el codi postal també ho pot arribar a ser, i que per tant això s'ha de mitigar. I per tant en això treballem. I com deia, aquest pla d'equipaments i serveis culturals ens ha d'ajudar a veure on tenim llacunes, on tenim mancances i on podem, doncs, on hem de treballar per incentivar. És veritat que a Barcelona hi ha els grans equipaments, però també és veritat que es donen ajuts cada cop més i que es té en compte cada cop més doncs aquells equipaments que estan fora del que podria ser Barcelona i tota la seva àrea metropolitana.
Molt bé, seguim en aquest cas amb la Marta Vives, la companya de Cultura dels Serveis Informatius, especialitzada en el seu cas en teatre i arts escèniques.
Aquestes són algunes de les qüestions que preocupen en l'àmbit de les arts escèniques. Per començar, d'aquí a no res sabrem el nom de la persona que assumirà la direcció del Teatre Nacional de Catalunya. Com a consellera, li demanaríem que expliqués quin és el perfil que creu que hauria de tenir aquesta persona, i també una reflexió sobre el paper que hauria de tenir el Teatre Nacional d'aquest país i com es pot aconseguir això. Sens dubte, els treballadors del món de la cultura són uns dels que pateixen més la precarització, en especial en l'àmbit de les arts escèniques. Què s'està fent o què es pot fer des de la Conselleria per revertir aquesta situació de fragilitat, a part de l'augment del pressupost destinat? El pla de l'impuls de la dansa, d'altra banda, ha donat uns grans fruits, però la dansa segueix sent la gran desconeguda a casa nostra. Venim d'uns premis MAX on els creadors catalans han guanyat tots els premis. Uns creadors que a l'estranger dirigeixen companyies nacionals i tenen un gran prestigi, mentre que aquí continuen a l'ombra. Com retenim el talent i li donem el valor que li pertoca? I finalment, pel que fa al circ, per quan un teatre a Barcelona on es programi amb regularitat muntatges de circ i que impulsi gires arreu del món? I també una de les reivindicacions endèmiques d'aquest àmbit, la necessitat d'un centre superior de circ que faci que els artistes no hagin de marxar a l'estranger a formar-se.
Sé que són molts fronts, consellera, però és veritat que tots tenen el seu sentit, no? La raó de ser i de reivindicar el que reivindiquen.
Sí, són moltes preguntes. Si em convideu un altre dia, vinc i aprofundim en totes elles. Perfecte. Molt més, que m'agradarà molt. A veure, en termes generals, tenim al país un sistema articulat ara mateix, que són els plans d'impuls, que coneixeu molt bé, que justament es van dissenyar de la mà dels sectors, de cadascun dels sectors, per poder impulsar cadascun d'aquests sectors, en el circ, amb la dansa, dic dos dels que ha mencionat ella mateixa, i que són dos dels que sovint es consideren a si mateixos doncs una mica el germà petit o els menys tinguts en compte. aquests plans d'impuls tenen un munt d'iniciatives i es van seguint i es van tirant endavant, i moltes d'elles van encaminades justament, són algunes de les que la pròpia periodista ha esmentat, i per tant moltes d'elles es van treballant i es van aconseguint, i com dic, treballant de la mà del sector, i en general jo crec que hi ha doncs un cert grau de satisfacció tant per part de l'administració com per part dels propis sectors en els seguiments d'aquests plans. Estem treballant això perquè la dansa tingui més presència, perquè la dansa estigui més incentivada, i també el circ, com dèiem, com a equipament nacional. Fixa't que la pròpia periodista ha dit per quan un equipament a Barcelona, Vull dir que volem la descentralització, però ens imaginem que aquest equipament, si no està a Barcelona, no seria l'equipament ideal, Vull dir que suposo tenim que tots un tic, clar, la gent del circ que segurament voldrien també que aquest equipament, aquest eventual equipament, estigués també a Barcelona.
També hi ha el tema que passa una mica com a la professionalització dels escriptors, no? La precarietat, és a dir, les condicions que, com sabem, tenen a França o a Bèlgica, el sector teatral, que és un sector marcat per la intermitència laboral, i per tant les subvencions, els ajuts, també els moments d'atur, i tot això són uns recursos que aquí ja envegem, mirem amb la petita distància i amb enveja, no?
Naturalment, i ens hem d'emmirallar sempre amb aquells països que ho fan bé i voler copiar aquells països que ho fan bé, evidentment. Per tant, nosaltres treballem sempre de la mà del sector per millorar tots aquests aspectes. Ens preguntava també pel TNC, que estem ja molt a punt, doncs, ara no recordo quin és el dia, doncs, que estem en el procés de selecció. Naturalment necessitem un TNC que sigui la capçalera del sistema teatral del país, del sistema teatral públic, que sobretot doncs s'ocupi molt del patrimoni propi, del teatre, doncs, patrimonial, però que faci també que el país puguem veure, doncs, el patrimoni teatral d'arreu del món, perquè també hem de poder veure aquí les grans produccions i el gran teatre i els grans noms del teatre d'arreu, i necessitem també, doncs, que això, que en ser capçalera, doncs, pugui fer obres que girin per tot el país. Per tant, doncs, penso que aquesta persona ha de ser capaç de fer tot això, que ha de ser un pes pesat del nostre entorn, i que segur que tindrem, doncs, un director, una directora que podrà agafar el relleu a la Carme Portacelli, que ha fet una gran feina, que ha rejuvenit la platea, que ha tingut, doncs, la sold out permanentment, i que a més ha fet també una cosa molt important, que és internacionalitzar el TNC.
Esperem que tingui també el consens del sector, això que dèiem abans, que és tan important a vegades també per treballar bé. Va, anem amb en Quim Rutllant, el director del programa En Mans, i per tant amb Cultura d'Arrel i Cultura Popular.
Bon dia, consellera. Bon dia, David, també. Consellera, permeti'm parlar del projecte de llei de drets culturals, que aquest febrer, doncs, començava la tramitació al Parlament. Una llei que no només parla de l'accés a la cultura, sinó també de la participació, de la cultura comunitària, de l'associacionisme cultural del nostre país. De fet, reconeix el paper de les entitats, que des de l'autogestió i sense ànim de lucre preserven la cultura popular i el patrimoni material, però també transformen socialment el país, creen vincles i ocupen l'espai públic. Com garanteix aquesta llei que el dret a la cultura sigui també el dret a fer cultura? Que el teixit associatiu no sigui només beneficiari de polítiques culturals, sinó també protagonista? Aquest reconeixement que ha de permetre la llei es traduirà en més confiança, menys burocràcia i més capacitat real d'autogestió per part del gran teixit associatiu que té el nostre país al voltant de les entitats de cultura popular?
Doncs estem treballant amb la cultura popular en línies molt diverses. Indubtablement, la cultura popular és una de les principals portes d'entrada a la cultura, també, com dèiem, conjuntament amb les biblioteques, en aquest cas en la participació cultural, en el que diem fer cultura, no? En cantar, en ballar, en fer teatre, i sabem que tenim un món associatiu molt gran, molt divers, molt potent, i que és un agent de cohesió social molt important, també d'acollida i de benvinguda a tots aquells ciutadans que venen a viure al nostre país. És una porta, no?, d'integració al país i de cohesió social, i necessitem, doncs, fer aquest reconeixement tenim molts ajuts a la internacionalització. És una cosa que també estem reforçant i volem reforçar. Aquest cap de setmana a Portugal hi ha hagut la trobada internacional de bastoners, tenim Estocolm aquest estiu, això és molt important pel reconeixement, i tenim també aquesta meravellosa Fira de Manresa amb l'obrador d'arrel, on estem aconseguint també que hi hagi artistes que, basats en la música, en la cultura d'arrel, facin les seves obres, i per tant també aquí això penso que és un gran reconeixement.
Fantàstic. Doncs hem deixat, consellera, per l'últim un àmbit que sé que és especialment car i conegut, que és el del patrimoni, i amb una qüestió també d'actualitat permanent, per tant, amb la periodista de Cultura dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, Montse Mas.
Consellera, si em permet, m'agradaria fer-li dues preguntes sobre Sixena. L'11 de maig passat, la seva conselleria va reclamar formalment a l'Aragó prop de 800.000 euros pels costos de compra-venda i conservació de les 56 obres de Sixena que estaven dipositades al Museu de Lleida. Són les peces que van sortir del museu el desembre del 2017, després que la justícia declarés nul·la la seva compra per part de la Generalitat. El govern aragonès, però, ja ha dit que ni negociarà ni pagarà aquests diners, i si no m'equivoco, el termini venç el 21 de juny. Què passarà si no paga? Catalunya portarà l'Aragó als tribunals, tal com preveu el seu propi requeriment? Passem a les pintures murals de la sala capitular, que encara són al MNAC. El museu es troba en un carreró sense sortida. Si no compleix l'ordre de trasllat, s'exposa a una acusació per desobediència, però si les mou i s'esquerden, com diuen tots els informes tècnics, estaria cometent un delicte contra el patrimoni. El museu ha demanat ara un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, el màxim organisme tècnic de l'Estat que depèn del Ministeri de Cultura. És la darrera bala del MNAC, però si la jutgessa d'Osca torna a denegar l'informe, la Generalitat està preparada per portar aquest conflicte fins al Tribunal Constitucional per protegir la integritat física de les pintures?
Doncs començo per la primera. Sí, nosaltres hem fet aquesta reclamació, que es fonamenta en les sentències judicials que van declarar nuls aquests contractes de compra-venda del 83 i del 92, confirmades també pel Tribunal Suprem el 21, i que, per tant, vol dir que si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners, i per tant nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial. Respecte a la segona pregunta, efectivament, tant la Generalitat com el MNAC estem treballant amb aquesta idea que hem traslladat a la jutgessa, que bellugar aquestes pintures no es pot fer sense incórrer en riscos elevadíssims de que es facin malbé, i per tant això és el que se li ha tornat a traslladar a la jutgessa, i estem una mica a l'espera de la resposta. En el Tribunal Constitucional no aplica, perquè no es vulnera cap dret fonamental, i això és una cosa que voldria que quedés molt clara, i tampoc no atura el procediment judicial. I jo m'agradaria subratllar-ho molt, perquè tots els nostres serveis jurídics, com comprendreu i com sabeu, estem en mans dels nostres advocats, que treballen des del MNAC, des del Departament de Cultura, des dels serveis centrals de la Generalitat, per portar el procediment tal com l'estem portant, de la millor manera possible en termes judicials. Però és que portar-ho al Tribunal Constitucional no té cap mena de sentit i no serviria de res.
Hem dos d'un ritme fàcil i profund, també els nostres compassos podrien un a un volar i somriure. També la nostra lleig
Som-hi, que acabarem avui amb Màrius Torres, de la mà de la Meritxell Jané, per tant, sempre amb bona música i bona poesia, i agraint sobretot a la consellera Sònia Hernández aquest repàs generós a l'actualitat cultural, per descomptat, amb un pes específic de la literatura, que per això som a Ciutat Maragda i del món del llibre i del sector del llibre i a les biblioteques tan importants, però també en tots aquests àmbits que tots ells, com sempre, tenen inquietuds, necessitats, i és un departament que gestiona efectivament doncs, molts espais, de manera que la responsabilitat també és gran. L'enhorabona per aquests pressupostos. Som al 1,8 i una mica més per cent. Espero que al final o abans d'acabar la legislatura s'arribi a aquest tan cobejat 2%, que fa anys que reclama. Per tant, allà estem treballant, m'imagino, no?
I tant, allà estem treballant i, com deies, doncs amb aquest ventall amplíssim que és la cultura, però amb molta il·lusió, amb moltes ganes i ara molt, també doncs, molt esperançats amb aquests nous pressupostos.
M'alegro, gràcies consellera, fins la propera a casa teva, com ja saps, i per compartir les polítiques culturals públiques que són per tant de tots, que vagi molt bé. Rosa Silluer, Dolors Joanola i Meritxell Jané, adéu-siau.
Ciutat Maragda amb David Guzmán.
Viure